Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana ens acompanya el periodista, presentador del TN Vespre de TV3 i escriptor d'èxit, Toni Cruanyes.
En Toni Cruanyes i Plana va néixer a Canet de Mar, al Maresme, que és on transcorre la seva última novel·la, La Vall de la Llum. Amb ell ha guanyat el Premi Josep Pla d'aquest 2022, que ha sigut el llibre de no ficció més venut aquest Sant Jordi i ja ha arribat a la seva tercera edició. Cruanyes combina la literatura i l'assaig amb el periodisme i des del 2014 explica les notícies al TN Vespre de TV3, líder d'audiència indiscutible a casa nostra. La seva carrera l'ha portat a ser corresponsal a Londres i a París i ha treballat a les Nacions Unides a Nova York i també ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació. De fet, durant un any va ser el director del diari Avui, fins que el 2009 va ser nomenat cap d'internacional a TV3, iniciant així una singladura que l'ha portat a ser la cara visible del TN Vespre durant prop d'una dècada.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal? Com esteu? Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Aquesta rosó... Per què aquesta rosó, Toni Cruanyes?
La rosó forma part del llibre La vall de la llum, perquè en un dels primers capítols ja explico la història de la meva àvia, que d'alguna manera, en un moment de molta complicitat amb mi quan jo era petit, mentre estàvem xafant raïm, perquè estàvem fent la verema, va posar-se la tina i va com apartar-me a mi, perquè veia que a mi allò no em feia gens de gràcia, perquè tots aquells grumolls, el most que se'm quedava als peus, venien les abelles per aquella dolçor, no?, que després prenia gairebé la prefermentació del most, i em va agafar, em va fer fora i va posar-se ella allà a aixafar raïm i a ballar just escoltant la ràdio local, Ràdio Canet, la ràdio del meu poble, en què en aquell moment va sonar aquesta cançó, i va intentar animar també les seves germanes a que pugessin a la tina, i totes descalces, amb les faldilles arremangades, es van posar a aixafar raïm tot cantant aquesta cançó.
Així és com comença una de les maneres, una de les coses que s'expliquen a l'inici d'aquest llibre, d'aquesta Vall de la Llum. Ara hi entrarem a parlar. M'agrada molt encara, després de tots aquests mesos fent promoció del llibre, que al Toni encara se li il·luminen els ulls i la veu quan parla de... No, però està molt bé. Saps per què? Perquè quan t'he sentit aquests dies, aquestes setmanes, parlar del llibre, en parles molt, crec, amb el mateix sentiment en com està escrit. No, és veritat, i crec que té molt mèrit, i més després de tantes setmanes de promoció, diguem-ne, perquè evidentment no és el mateix parlar-ne avui, no?, del llibre, que quan havia acabat de sortir.
Sí, però t'haig de dir que el retorn que estic tenint de la gent, les coses que m'expliquen la gent que el llegeix, diguem-ne que em retornen una mica aquesta il·lusió, perquè hi ha molta gent que em diu coses, per exemple, ara em deies, no, quan estàs parlant sembla com quan estic llegint el llibre, i molta gent m'ho ha dit, això, diu, és com si estéssim tu i jo, i m'estessis explicant la història del teu avi, de la teva família, de la mateixa manera, amb el mateix vocabulari, amb el mateix tarannà en què està escrit després, no? Però clar, molta gent m'està explicant la seva història, i això està sent molt interessant. És a dir, com el que jo explico en el llibre desperta o posa paraules a uns sentiments ja existents abans, que són els que es donen quan hi ha la pèrdua de l'avi o del pare, el record, les ganes de buscar què és el que va passar, recordar un punt necessàriament de nostàlgia, que és el que porta aquest llibre.
Bé, que segurament és el més humà, no?, de l'humà, diguem-ne, no?, que és el mirar-te dintre, no?, i a qui has estimat, com l'has estimat, quin record te n'ha quedat, no?,
sí,
al final.
Sí, jo m'adono que escrivint aquest llibre, segur, aquest llibre és bàsicament un homenatge a l'avi i a la família. Jo també pensava dir que això ho estic escrivint, no sé si tant per l'avi com per les meves ties o el meu pare, que són els que encara hi són, i per tant són els que volem recordar l'avi. Però encara et diré més, i és que escrivint-lo mica a mica me n'he adonat que segurament aquest llibre l'he volgut escriure pels que venen després. No, és a dir, que no és només fer un homenatge al llegat de l'avi, sinó segurament aquesta necessitat...
Però en algun
necessitat...
lloc hi deus ser tu, no? És a dir, després parlarem, sí, de les teves tietes i de la família, de com s'hi han implicat, i fins i tot tu a nivell personal, eh?
Sí.
Però dedueixo pel que estàs dient que també has pensat molt en els fills, en els,
sí,
teus, diguem-ne,
sí,
eh?
Jo estic segur que, a veure, això és una base del periodisme, diguem, que s'ensenya a la facultat, que és tan important de vegades l'objecte del que parles que el subjecte que parla d'aquella notícia, no? I en aquest sentit jo estic segur que si no fos perquè jo sóc pare i sóc pare de nens petits ara mateix, i per tant això forma part del meu... ho tinc a flor de pell, si no fos per això, potser a l'hora de parlar de la vida del meu avi no m'hauria centrat tant en la seva infantesa i en la seva relació amb el meu pare, m'hauria fixat en altres coses. El meu avi va viure 95 anys i va fer moltes coses d'adult. I, en canvi, el centre de la història que explico, des de la fotografia de portada fins a com arranca, i gairebé et diria, sense fer cap spoiler, com acaba, tot està centrat en la relació d'ell i el seu pare. Això segur que té alguna cosa a veure amb el meu neguit de com educo els meus fills i el que sento per ells.
Ara entrarem a parlar del llibre i dels detalls del llibre i de com ha anat, però com que venim de Sant Jordi, aquesta setmana d'entrada he vist a les xarxes socials que menjaves una fotografia, el meu llibre ja ha quedat desfasat. La faixa ja no la tinc aquí, però la meva no posava tercera edició i ja en portes tres.
Sí, sí, anem per la tercera edició i molt, molt content. Clar, és que Sant Jordi va ser espectacular, amb algunes llibreries que es van quedar sense.
Tu esperaves o no?
No, és a dir, jo m'esperava... A veure, jo quan vaig escriure el llibre, sí, ja, diguem-ne que la meva màxima aspiració va ser presentar-ho a un premi i que me'l donessin, perquè vaig entendre que era un reconeixement a la història de l'avi, al sentiment, però també que el llibre, a veure, estava ben escrit, no? I estic acostumat a fer notícies.
El premi...
Bueno, clar, i això era una altra cosa.
Ara barrejarem, no?, moltes coses, parlant del Premi Josep Pla.
Sí, no, i un cop concedit el Premi Josep Pla i haver arribat a les llibreries, vaig veure de seguida que hi havia aquesta cosa que jo no comptava, no?, que és el sentiment, que és una història que arriba i que després el meu avi és l'excusa, en realitat, perquè la gent recordi la seva pròpia infantesa i la infantesa dels seus pares i dels seus avis. I això és el que m'estic trobant. I clar, això ha estat com un increscendo, perquè ha estat el boca a orella, ha estat els llibreters, que n'han parlat molt, i clar, arribem a Sant Jordi. La majoria dels llibres més venuts de Sant Jordi són llibres que van sortir 3-4 setmanes abans de Sant Jordi. Aquest portava 2 mesos i mig. Vull dir que ja havia començat a baixar en els rànquings en les últimes setmanes, però suposo que és un llibre molt de Sant Jordi, no? Molt, molt per
baixat,
un moment sentimentalment fort.
Ara, però és veritat que havia baixat, però també és veritat que quan ja s'acostava Sant Jordi, diguem-ne, tothom tenia molt clar, tu no ho sé, però tothom tenia molt clar que Toni Cruanyes i la Vall de la Llum estarien allà el dia de Sant Jordi. Tu et neguitejava o no?
Mira, doncs sí. La veritat és que les setmanes prèvies a Sant Jordi sí, perquè com que se n'havia parlat i la gent ho deia i els llibreters deien no, estem encarregant molts llibres teus per tenir-los en estoc el dia de Sant Jordi, clar, comença a entrar una pressió de dir, jo no volia entrar en aquesta competició i ara de cop hi ets i dic, clar, si després resulta que no ets dels més venuts, encara semblarà que has perdut una competició a la que no t'has presentat. Vull dir que sí que vaig tenir una mica aquesta pressió de dir, a veure, hem vingut aquí a jugar, no, a guanyar no cal, però si guanyem, escolta, en pòquer i repòquer.
I al final vas guanyar, eh? I Sant Jordi va ser una gran jornada i el llibre ha arribat ja a la tercera edició. Clar, el moment en què tu decideixes seure a l'ordinador i escriure el llibre, no penses que pot arribar aquest moment, no?
No. No, no. De fet, jo quan vaig començar a escriure ho pensava més en un llibre de consum familiar i fins i tot d'un format diferent, perquè al final m'ha sortit una novel·la. Sí. És una novel·la que tot el que explico és veritat. Algunes coses que les suposo, no les puc afirmar del tot, també ho dic en el llibre. Dic, això devia anar així o podria haver anat així. Vull dir que no dic cap mentida en aquest sentit, però és veritat que és una novel·la, perquè ens hem trobat amb algunes històries de l'avi que són de novel·la i he acabat donant-li aquesta forma. Però inicialment la meva idea era doncs, fer una mica un assaig de com és el segle XX vist des dels ulls d'una persona concreta, que podria ser una persona qualsevol, però que és el meu avi, barrejant el que ha passat durant el segle XX, la història del poble, perquè la gràcia del llibre és com afecta tot el que passa al món, des de la guerra civil fins a les noves invencions, no? L'arribada del cotxe, l'home a la lluna, sí, la televisió, aquestes coses que... El turisme, que canvia completament l'estructura econòmica del poble. Doncs com tot això és vist per una persona individual, a més d'una família... Bueno, d'un lampista, d'una família relativament humil del poble, no? I jo pensava, això serà com un assaig mig memorialístic. Però, i així és com vaig començar a posar-me davant de l'ordinador.
I per què fa és a dir, què et fa fer el clic a novel·la?
Doncs mira, quan tenia alguns capítols ja escrits, i ho vaig ensenyar a uns amics, i evidentment també les meves ties i el meu pare, que m'han ajudat en tot el procés, però sobretot aquests amics de fora de la família, em van anar guiant, no? Dient, escolta, és que això, tu no ets conscient de que és molt potent la història del teu avi? És a dir, el que li va passar, els seus orígens, això és el tema. O sigui, la resta de coses se n'ha parlat molt, això és el que més enganxa. I per tant, això aquestes indicacions em van fer girar una mica i distribuir la informació que jo ja tenia pensada de manera diferent, convertint això, doncs, com et deia, en una història, en un principi i un final, i per tant en una forma de novel·la.
Ja, jo, ara, com que t'ho vaig dir en privat, ho dic públicament, a mi el llibre m'ha agradat molt i l'he disfrutat molt. T'he de dir que a més vaig fer un esforç, que era, com que sabia que el llegiria i que faríem aquesta entrevista, t'he escoltat alguna entrevista, però he intentat evitar-te. Val? Per tant, jo vaig arribar molt verge al llibre, és a dir, sabia de què anava, però en sabia molt poc. Uh-huh. I m'ha agradat molt sorprendre'm altres... És a dir, sorprendre'm de tot, perquè pràcticament... I jo hi he arribat amb un titular, no? Toni Cruanyes m'explica la vida del seu avi, una miqueta com
sí. Ha fet.
Per tant, en aquesta entrevista, si vols que entrem en més detall o en menys detall de cosetes que hi passen, jo ho deixo una mica a les teves mans, perquè, clar...
Sí.
El risc de l'espoiler és elevat.
Jo proposo, només hi ha el final, el tema del final, val. Jo no el diria.
Jo tampoc, estem d'acord.
La resta, tot el que vulguis.
Cap problema. Val. Però, per exemple, sí que és veritat que en un fragment d'una entrevista que sí que et vaig veure, vas fer servir la paraula homenatge, que ara també l'has dit, no? I també vas venir a dir alguna cosa així com que tenies la sensació d'alguna manera com d'estar pagant un deute pendent, no? Per exemple, explicant-ho i fent les entrevistes, explicant-ho amb el llibre, no? I explicant-ho ara. Després d'aquests 2 mesos i mig, havent guanyat el dia de Sant Jordi, el llibre arribant a la 3ª edició, tens una mica la sensació que el deute està pagat o no?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Teníem... A veure, el deute pendent, bàsicament, és... El meu avi va morir a la primera onada de la Covid. Va morir sol. Va morir acompanyat dels professionals de la residència geriàtrica i nosaltres ens vam poder colar en algun moment, i això de forma il·legal, però si recordem aquell confinament inicial que era tan estricte, doncs nosaltres ens vam colar, vam poder veure el meu avi, però és veritat que les últimes setmanes, que és quan ell va llançar la tovallola i una infecció d'orina que en altres circumstàncies hauria pogut recuperar fàcilment, va decidir no recuperar-se, va decidir tancar-se de banda i no menjar més. I aquell final ens va deixar molt, amb molt mal cos. Ell tenia 95 anys i ja portava més de 2 anys amb una senilitat que barrejava una mica de Parkinson, amb una mica d'Alzheimer. Realment, amb 95 anys i amb aquesta circumstància, érem tots conscients que tocava que un dia o altre doncs, l'avi marxés. Però d'aquella manera, i a més després, ell que era una persona que era tan meticulosa i que havia pensat en el que fins i tot en el que li agradaria, no?, que passés quan es morís, s'havia imaginat com podia ser el seu funeral, volia unes esqueles amb uns diaris determinats, amb unes mides, uns textos... Clar, tot això ja no va poder ser perquè no van poder ni enterrar-lo en el seu
segurament moment. Perquè el món no tenia res a veure amb un món normal en aquelles dates.
Totalment, totalment. I em va saber greu que la cosa quedés així. I fins i tot perquè nosaltres poguéssim passar el dol. I és aquí on comences. Aquest és el motor de la història del llibre.
De fet,
i
crec
que el deute l'hem saldat. El llibre és el... Penso que és el millor homenatge que li podies fer.
Vist des de fora, jo t'he de dir que sembla que sí. Si tinguessis el dubte, diria que sí. Una de les coses que expliques al llibre, per exemple, justament, és aquest moment, no?, en el qual... Quan dius ens colem és perquè no només ho vas fer tu, diguem-ne, però a nivell personal, a tu quan et diuen que hi pots anar, en aquell moment no vas tenir cap dubte d'anar-hi?
Vaig tenir un dubte relatiu a que jo sóc una persona pública, surto a la televisió, i per tant aquesta malifeta doncs podia tenir una repercussió. Jo dono la cara per tot un equip al Telenotícies i no volia convertir-me jo en notícia per haver sortit de la ciutat quan no es podia, per haver entrat a una residència geriàtrica quan estava estrictament prohibit.
Però, en canvi, després has tingut la sinceritat d'explicar-ho. Ho dic perquè em sembla un detall, i és una, jo crec que és una cosa que segurament està funcionant molt bé en el llibre, que és molt reconeixible el Toni Cruanyes persona en el llibre, no? No només ets l'autor, no només està des de fora, sinó que crec que et mostres bastant.
Sí, a veure, ja, aquí hem fet un exercici de sinceritat sobre la vida de l'avi, i clar, no puc exigir-li a l'avi, que ja és mort i per tant no pot defensar-se, aquest nivell de sinceritat d'explicar la seva vida, també perquè crec que ell d'alguna manera ens va donar permís per fer-ho, no? Perquè va deixar algunes coses escrites, per tant, coses que fins i tot no ens havia explicat de viva veu quan era viu, sí que les va voler deixar escrites perquè algú les llegís. Per tant, ens dona permís per explicar-ho, no? Però, clar, no podia exigir-li aquesta sinceritat i aquest despullar a la història de l'avi sense despullar-me una miqueta jo. I en aquest sentit, jo crec que hi ha 2 o 3 coses aquí que expliquem i que, a més, afecten el meu pare o...
T'ha costat o no fer-ho? Ja no tant per la qüestió, diguem-ne, si aquest element concret, perquè podia tenir repercussió en la teva imatge pública. Parlo fins i tot amb el Toni que va pel carrer, que sí. La imatge pública, quan t'aturaven fins ara, és... Escolta, m'agrada molt com dius les notícies.
Sí,
ara,
sí.
Ara és una altra cosa i poden tenir fins i tot un vincle o una connexió emocional, no?, del lector que s'identifica, no?, com deies abans, amb el que tu has explicat i també amb el que has viscut, que jo crec que és segurament el matís, no?
Sí. No, jo penso que l'element de sinceritat és important. A més, aquí Escriure-ho no m'ha costat, és a dir, al revés. Jo crec que potser necessitava escriure-ho per treure-m'ho de dins i posar-ho amb negre sobre blanc ben endreçat, no? Que de vegades els exercicis d'escriptura serveixen per això, per endreçar sentiments que tens dins i de cop tot pren una forma més comprensible. No sabia si això tindria algun impacte i si algú podria sentir-se ofès. I mira, t'ho diré molt clarament, no m'importava tant com que algú em pugui dir vas fer una cosa il·legal i se t'ha de posar una multa o se t'ha de recriminar això, sinó perquè pensava que hi va haver moltes famílies que els seus avis, les seves àvies, van morir en una residència geriàtrica i no els van poder anar a visitar. I nosaltres vam tenir aquesta oportunitat i ho vaig fer, i sóc molt conscient, al meu entorn ja n'hi havia, de gent que no va poder-ho fer. I això em sap molt greu, perquè...
Però també amb la duresa que us va tocar a vosaltres viure. És a dir, jo no, en el llibre ho expliques molt bé i hi ha molt detall, no? Però, per exemple, saber que el teu avi està en una residència i que hi vas acompanyar-t'hi i trobar-te-la en un lloc que no és el lloc on ell està habitualment, ja no entro en més detalls, diguem-ne, que ja estan en el llibre, però sí. També des d'un punt de vista, i ara parlo de tu, i des d'un punt de vista emocional... Ho ha de fer tot molt més complicat, diguem-ne.
Sí,
no?
Sí. Però justament això també és part de la voluntat d'escriure-ho. És a dir, aquí, explicant que vam entrar a la residència, també estic explicant com era el que hi havia dins.
Per això.
I aquí hi havia un altre compromís amb les cuidadores de l'avi. Just quan surto de l'habitació on veig el meu avi per l'última vegada, passo a través del que abans havia estat el lloc on menjaven, on donaven de menjar a la gent amb més dificultat, per passar un ascensor que et porta al costat de la cuina, al costat de la capella, que justament havien posat l'avi allà perquè fos més fàcil que no haguéssim d'anar a cap altre lloc de la residència i, per tant, intentar contenir al màxim un possible contagi.
Els detalls els dones tu, no jo, eh?
Sí, no, però volia explicar això, i és com atravessem la capella, i la capella convertida en una mena d'hospital de guerra amb dues camilles... Amb tot el material sanitari que està allà, no? I acostumats allà a veure i haver-hi passat estones amb el meu avi, acompanyant-lo resant un pare nostre, passant l'estona mentre li anàvem a fer la visita. Clar, tot això convertit en una cosa tan diferent, i d'això no en queden pràcticament ni testimonis gràfics, perquè no es van fer fotografies, no es van deixar entrar les càmeres de televisió, i allà em trobo una de les cuidadores que després d'emocionar-se de veure el meu pare, que feia setmanes que no el veia, i sent conscients que el meu avi estava a punt de morir, quan m'identifica a mi, amb aquelles escafandres que portàvem, tots amb vestits de blanc, amb guants, amb aquell metacrilat transparent a la cara i les mascaretes, em diu, tu, el que surt a la tele, tu has d'explicar què és el que estàs veient aquí. Que tothom ho sàpiga, les condicions en les que estem treballant, com estem deixant-hi la pell per poder acompanyar aquesta gent gran, que en alguns casos s'està morint i en d'altres està intentant sobreviure aquesta onada brutal de coronavirus i no s'està explicant.
Com
tu, explica-ho.
Com
doncs ho he explicat.
Ho has explicat en el llibre. I com ho vas viure, aleshores? Perquè tu aquell primer moment no estaves fent el TN, no? És a dir, quan esclata la pandèmia... Potser ara estic parlant de memòria, però jo juraria que en aquell moment... Jo estava al 324, tinc el record, sobretot, de compartir aquests primers dies amb el Carles.
Sí, el Carles Costa.
Que sí? Sí. Que et va costar en aquell moment allò de dir, ostres, no? Just ara que no hi soc,
sí.
No? I que surti això i que després, no?, passi aquest episodi amb el teu avi, no?, i que algú et digui...
Sí.
Això ho has d'explicar a la tele, no?
Justament aquell mes va ser el mes en què va néixer la meva filla.
Sí, exacte.
Vaig estar de baixa de paternitat durant el mes i mig que ho vaig fer, i just era abans de marxar, amb tota normalitat, li vaig dir al meu avi, no? Dic, tindràs una besneta, ell ja no sé si va entendre el que li vaig explicar o no, però això era abans de la pandèmia, i després, quan hi vaig tornar a la residència, ja va ser que ell ja s'estava morint i no va ni obrir els ulls ni donar gaire senyals de res, més que respondre quan li tocava la mà. Però sí, era el moment en què justament, no? És com una mica la poesia de la vida, un cruany es marxa i un altre cruany es neix, no? Doncs és el cercle de la vida a nivell més familiar, i el meu avi era el que li tocava marxar, però tenim un altre membre de la família que ha agafat el relleu.
Viscut tot plegat amb la intimitat, és veritat que, i ho explica el Toni en el seu llibre, va rebre aquell encàrrec per part d'aquella professional i després vas complir i vas tornar al TN i veu fer una feinada justament per explicar el que estava passant. Avui estem compartint aquest propòsit amb el Toni Cruanyes, és l'autor de La Vall de la Llum, això ja ho sabíeu, oi? Que ha arribat a la seva tercera edició, com sempre, en aquest propòsit. No només escoltem a persones interessants, sinó també la música que ens proposen. Hem arrencat amb Rosó i podem seguir amb El núvol blanc de Lluís Llach.
Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si la vida ens dona i pren paper. Serenament quan ve l'onada acaba i potser en el deixar-se vèncer comença la platja enamorada, no sap l'espera llarga i obre els braços, no fos cas l'onada avui volgués així. Només em deixo que tu em deixis, només així et deixo, que ara em deixis, jo tinc per tu quan el sol declina que el mira. Ell pesaró sap que si m'inva l'estima. Arribem tard a voltes sense saber que voltes el fràgil art d'un gest senzill. Podria dir-te que només així em deixo que tu em deixis així, només et deixo que ara em deixis, jo tinc per tu.
Aquest núvol blanc del Lluís Llach... Escolta, parlem una mica més, Toni, del llibre. Parlem del teu avi. L'avi que has descobert et sorprèn o no?
Hi ha una part que sí, però hi ha una part que també serveix per explicar el seu caràcter.
Jo... Fixa que no parlo del final del llibre, per entendre'ns, eh?
Sí.
És a dir, parlo de l'avi, fins i tot de l'avi emocional. Oi? Perquè sovint la figura de l'avi, fins i tot els qui hi poden conviure de grans, no? Com és el teu cas, segurament la figura s'acaba forjant a partir del record, no?
Totalment.
De la infantesa, i al final l'avi sempre és l'avi, no? Tu et vas fent gran, no? Però la figura de l'avi sempre és el record. I en canvi tu després com a adult has entrat en la figura de l'avi tergiversada, no? D'aquesta imatge que tu en pots tenir.
Sí, sí, sí. Clar, el meu avi, que jo el vaig conèixer sobretot en la meva adolescència i maduresa ja, no? Com una persona molt de casa, i era una persona que es passava el dia al carrer, que marxava, que li agradava viatjar, li agradava caçar, pujar muntanyes, no? I és just el contrari del que després jo vaig conèixer, però clar, tota aquella seva inquietud intel·lectual, les seves ganes de conèixer coses anaven vinculades a aquesta experiència passada. I ho entenc, la seva mirada ja des de nen, a veure la vida de la guerra, la rereguarda del poble, amb 12, 13 anys, veient què és el que passava, veient com mataven gent o la gana que passaven, les aventures que havien de compartir amb altres nens que estaven al carrer, tot el dia estaven al carrer. Clar, això em fa entendre millor el caràcter i la importància que ell donava a algunes coses després quan era una persona adulta, una persona gran, no? El record d'ell d'haver passat gana, d'haver passat molta gana, repetit diverses vegades, i d'intentar explicar-nos coses que menjava, que diu, és que us faria fàstic.
Això és molt transversal d'una generació,
totalment.
Que és la... Jo recordo la meva àvia explicant-me com havien menjat gat, no? I sí. Era una cosa que explicava molt i pensava, bueno, no sé, no?
Sí, sí,
no,
sí, sí.
No? I al final també, segurament, quan qui creix ets tu, també ho entens més, diguem-ne, no?
Totalment.
El viure ancorat en aquell record.
I com no és tan llunyà, en el fons, no? Estem parlant d'una o dues generacions darrere nostra. Nosaltres tenim la nevera plena i a l'inrevés gairebé, que hem de frenar el consum embogit de dolços i de menjar, no? I en canvi ells, no? En el cas de Canet, especialment durant la guerra, un poble que ja era molt industrial, es va frenar tot i de cop van necessitar el que ja havien deixat de fer, que era plantar, tenir, no? Tenir els pagesos, tenir capacitat de tenir el sector primari una mica arran de casa per poder buscar el què. Clar, a casa dels meus avis doncs van improvisar un galliner, el meu avi cada dia anava a buscar llet, 2 litres de llet amb un mas, que en principi era pel seu cosí petit que havia nascut durant la guerra, que va néixer el 36, i clar, la història, l'acudit familiar sempre ha sigut que ell hi anava i a mig camí es bevia la llet, en deixava poqueta, omplia amb aigua de la font de la misericòrdia la resta de la lletera.
Així l'estirava una mica.
I llavors arribava, i el meu cosí, el seu cosí, que encara és viu, l'oncle Eduard, clar, sempre ha sigut molt baixet, i la broma ha sigut que la culpa va ser perquè el meu avi se li bevia la llet que l'havia d'haver ajudat a créixer.
Clar, en el llibre hi ha molt d'indagació de la vida de l'avi, hi ha tota la part que l'avi us deixa escrita, però hi ha també una participació doncs, molt directa doncs, de tu poder parlar amb els teus pares, de poder parlar amb les teves tietes, de poder parlar amb el teu tiet, no?
Sí.
Que apareix també en el llibre. Quan tu els dius, escolta, em vull gratar en ell, en l'avi, però que les grata també en un moment en què vivim en un país en què històricament allà hi ha hagut molts silencis, molts secrets i moltes ganes de passar la porta, sovint perquè a vegades per remoure misèries, no? Molta
sí.
Gent no hi vol entrar.
Sí.
T'ho van posar fàcil o no?
A veure, em van posar fàcil tota la investigació, tota la recerca, tota es van posar a disposició i em van ajudar també després a rellegir, a canviar algunes coses, no? A afegir informació, a corregir errors. Hi ha molta cosa que també té a veure amb lectura d'història local, perquè jo des que era jove, des que era estudiant, que m'havia vinculat molt a les revistes locals del poble i, per tant, també havia estat molt posat. I conec bé la història de Canet i alguns capítols m'han servit per falcar bé la història de la meva família. Tot això m'hi han ajudat la família meva, també, no? Però hi havia unes reticències a les coses, sobretot vinculades a l'època de la guerra. I en aquest sentit vaig decidir, a instàncies de les meves ties, i crec que ho hem fet bé, de canviar els noms. És a dir, els noms de la meva família no, fins i tot de la gent que apareix en el llibre, que és molta gent que fa coses bones, els seus noms continuen sent els mateixos, però en canvi la gent que va tenir un comportament que ara jutjaríem com a mínim dubtós, si no directament, que va
ser
participar
generós, no?
En assassinats o en coses que es van fer en aquella època, o robatoris, o que es van posar en un bàndol que va ser violent en un moment determinat del període de la guerra, els hem canviat tots. Clar, jo recordo encara d'un senyor que sempre que passava per davant d'una botiga sempre escopia a terra, no? I recordo haver-ho preguntat, dic, què passa? I és que, clar, la família d'aquella botiga havien matat el seu pare durant la guerra, havien estat a l'altre costat, i per tant el record, encara als anys 80, la meva infantesa, encara hi era. I també t'haig de dir que després de publicar el llibre, hi ha hagut un parell de persones del poble que també m'han vingut a fer comentaris sobre el llibre vinculats al que les seves famílies havien viscut durant la guerra, de molt bon rotllo, diguem, però, per tant, són ferides que d'una manera o altra ja s'estan tancant, però encara...
Segurament perquè la intensitat d'una guerra, no, des del punt de vista personal i des del punt de vista familiar, només es pot viure en primera persona, no? Llavors, quan algú explica alguna cosa de tu,
sí,
és molt difícil arribar-t'hi a veure, no?
Sí.
Reflectit,
sí, sí,
perquè
sí.
Tu segur que aquell episodi l'has viscut diferent, no?
Sí, mira, això també és molt interessant, perquè els records que jo tinc de l'avi i del besavi, perquè segurament el meu avi, jo crec que en general apareix com una mena d'heroi, no? En el llibre és un personatge amb els seus matisos, però és un personatge net, és un personatge lluminós, no? Hi ha un altre, que és el contrapunt, que és el seu pare, en Lleonaret, i jo no el vaig conèixer mai. La meva besàvia, la Maria Becana, sí que la vaig conèixer, una dona, respirava amor per tots costats i servei a tothom. Jo la recordo encara, va morir quan jo tenia 7 anys. Però el meu besavi no, i el meu besavi aquí, com a personatge de la novel·la, és un contrapunt molt clar al meu avi, no? El meu avi era tot responsabilitat, tot treball, tot curiositat intel·lectual. L'altre era, doncs, un baligabalaga, una mica vago, que a més havia fet unes quantes malifetes que van tenir conseqüències familiars, com per exemple jugar-se la propietat de la casa en una timba
que,
de cartes.
Que no és poca cosa.
I en canvi el meu avi, per exemple, havia intentat no aprofundir en aquest tema, per no dir directament que no ens n'havia parlat, però clar, això va significar un sacrifici molt important per a una família.
Us va canviar la manera de funcionar, no? Va canviar la manera de funcionar la família d'una manera molt clara en aquell moment.
I aquí sí, per exemple, que recordo la meva tia en una de les converses que hem tingut, i que em sap greu, diu, perquè el Lleonaret, que era el seu avi, diu, clar, jo com a avi era tan bon avi, tan bona persona, i en el llibre apareix...
Bueno, és que és una mica el que et demanava. Sí. Per això abans t'he preguntat també una mica tu si l'avi que havies descobert se semblava gaire...
Sí, sí, sí.
A l'avi, no?
Sí, 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 sí. I llavors ell em deia, no? I dic, i potser, mira, si t'haig de dir una cosa, jo crec que si alguna cosa potser el meu avi d'aquest llibre li podria molestar, no és tant sobre la seva vida i alguna cosa que revelem que va fer, sinó sobretot que potser poso massa al descobert el seu pare, que ell hauria defensat i hauria, segurament no hauria volgut, potser que alguna cosa d'aquestes se sabés. Malgrat que, i això no és un spoiler, però malgrat que crec que el redimeixo bastant, i el Lleonaret, malgrat tot, és una persona que apareix...
És un llibre on tothom surt bastant ben parat, no?
Sí,
al final,
sí,
i tampoc...
sí, al final sí.
No és una rendició de comptes,
no, en aquest sentit, és un homenatge.
Ningú. Però en canvi sí que és veritat... que hi ha una cosa que... Jo quan ho llegia no pensava... Sí que és veritat que no, crec que alguna vegada has dit el fet de que l'avi sigui una inicial al llarg del llibre, no? Entenc que tu d'alguna manera et permet posar distància, però també pensava, no sé si també li ha permès posar-se una cuirassa justament per entrar en aquest avi que passa de ser l'avi a ser l'home, diguem-ne,
sí,
no? Amb lo bo, lo dolent, o la part més fosca, la part més clara, no?
Clar, per mi l'avi és l'avi, i ho és sempre. I llavors, quan parlo de l'avi en el text, i estic parlant d'un nen, d'un adolescent, d'un home madur, d'un home que fa coses que són pròpies també de la seva edat, llunyanes a la idea de l'avi, clar, no sabia com posar-li el nom, no? I se'm va acudir aquesta idea de posar-li B baixa punt. És una inicial que també entranya un misteri i crec que això també fa atractiva la lectura, no?
I és un motor del llibre, evidentment.
Sí, saber què passa amb aquesta inicial. I... Però també és veritat que pensava que potser serviria perquè gairebé, com quan es feien aquells exercicis d'anglès o de català, que et posaven una paraula buida i que tu hi havies d'omplir, pensava, mira, B baixa pot servir per l'avi de qualsevol. Llavors, si el lector, el seu avi es deia Manel o Joan o Pep, doncs gairebé que mentalment podria, si volgués, posar, quan jo hi poso B baixa punt, podria posar-hi el nom del seu propi avi i serviria la història, no?
La història serviria, però jo crec que això lliga bastant amb el principi de la conversa que teníem. Jo crec que el lector sempre té la consciència que hi ets tu, no? Segurament, a més, és un vincle més fàcil de generar que amb un autor convencional, perquè et veiem cada dia a la tele i, per tant, no? Tothom té molt clar qui és, no? La persona que té, anava a dir, la ploma, que això queda una mica vell, qui està teclejant, no? Que seria una mica la realitat. I que està molt bé que tu no te n'amagues, no? I que tu, quan el lector està llegint, té molt clar quan li estàs parlant tu o quan l'estàs interpel·lant de manera directa. Per exemple, quan expliques tu mateix, no? Que hi ha aquesta noia de la residència que et fa aquesta interpel·lació i que tu, i expliques en el llibre, no? I a partir d'allà, quan vaig anar a la feina, jo decideixo, no?, que una de les responsabilitats a l'hora d'explicar la pandèmia és posar-hi el focus.
Totalment.
Vull dir que en aquest sentit hi ha una transparència total per part teva des del punt de vista emocional, segurament, més enllà d'aquests petits escuts de la B baixa, no?, diguem-ne.
Sí.
Hi ha també aquesta implicació personal de dir, hola, sóc jo, sí, sóc el qui veus a la tele, i a més t'explico també una part... encara que sigui petita, no?, però significativa, vinculada a la història, de com el que tu estàs llegint, jo t'ho he traslladat a la pantalla cada dia, perquè això també hi és.
Sí, totalment. Jo crec que això és el que és la idea que tenia jo inicialment, i que era explicar en primera persona què és el que m'havia passat a mi, que és com havia viscut la pandèmia, i llavors el fet... tràgic, no?, que és la mort d'algú en plena pandèmia i amb les circumstàncies que es van viure. I aquesta era la meva idea inicial, de la qual al final ha quedat només l'esquelet, no? Són uns capítols que són, a més, amb dates i que són dels dos últims anys, que, a més, llavors el que explico allà, clar, és del segle XXI, mentre que tota la resta del llibre, que és el gruix, passa tot a mesura que va passant el segle XX i, per tant, ens trobem els anys. I, a més, diria que el segle XX des dels anys 10, pràcticament, perquè no només parlo de l'avi, sinó també una mica dels antecedents, i, per tant, aquesta idea de tenir un fil conductor per una banda que va en paral·lel, no a la vida dels meus avantpassats, trobo que al final ha funcionat bastant bé, perquè és també un lloc on el lector d'avui s'hi pot aferrar, no? De vegades tinc la sensació que aquest llibre està sent molt popular entre la gent gran que busca records, però també els joves que volen saber com els seus avis van viure. I jo crec que això, l'experiència de l'ara i l'experiència del Toni Cruanyes que conec, doncs ajuda. És com quan has de pujar unes escales i t'agafes la barana, no? L'agafa mans. Jo crec que serveix una mica per això.
Escolta'm, no t'he demanat per què ens havies demanat El núvol blanc, del Lluís Llach.
El núvol blanc és una cançó que Lluís Llach va dedicar a la seva mare.
Sí.
I bé, a mi també em porta una mica aquest record, no? I diu la mare, diu l'àvia, diu l'avi, i és aquesta idea d'un núvol que, a més, crec que casa molt bé amb la nostra tradició judaico-cristiana, no?, de pensar que quan se'n van la nostra gent se'n van al cel i, per tant, estan allà als núvols.
I aquesta voluntat també de transcendència, el llibre també hi ajuda, no?, d'alguna manera, i segurament també aquesta part d'homenatge que explicàvem. Va, posem-hi més música, Oques Grasses, In the Night.
Jo el meu propi perill. Canta-t'hi la vida al pit. No cal pensar en què serà demà de mi. Que si m'hi ha de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig, cremo de desig. Estava però gris i no pregunto res. La teva pell em fa...
senceres. Van trenant les arrels i floreixen. Ja ha marxat el neguit de vacances. Aquell lloc pol naufràgic encalla. S'oblida tot a prop del teu melic i tot el dia lai, lo, lai. I que no acabi, no acabi mai. Aquí en l'ocàs dels meus principis la tristesa ha set l'escala. Naixem en la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales. Aquí en l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem en la fi dels dies, els nostres mals.
Dedueixo que aquesta també era per tu, no? Pel teu avi o no? Aquesta ja va pels fills,
sí,
diguem-ne.
Aquesta va per l'altre costat, exacte. Aquesta la cantem i la ballem amb el fill a casa.
No seràs director de TV3, no?
No.
No vols optar al concurs públic ni cap d'aquestes coses que s'estan plantejant o què?
Però espero que tinguem un bon director o directora. I saps què passa? Que, mira, amb els anys també et vas com dedicant a una cosa o altra, sincerament. Jo, la gent que fa moltes coses i molt diferents, una darrere l'altra, al final me'n malfio una mica. Jo resulta que se'm dona bé fer els telenotícies. Doncs, escolta'm, allarguem una mica, que això està funcionant, el telenotícies
no està, vespre. Vols seguir allargant o què? Que són 8 ara, que són 8 anys?
8 anys, sí. No? Fa 8 anys que faig el telenotícies. Hi ha 3 o 4 coses del telenotícies, a banda del dia a dia, que m'agrada molt, el ritme, el tipus d'informació, la llibertat amb la que treballo, també t'haig de dir. Això ho poso molt en valor. Però també hi ha 3 o 4 projectes de mig termini dins del telenotícies que m'agradaria portar jo. Crec que hem de canviar els decorats, hem de canviar les sintonies i hem de readaptar algunes coses tenint en compte els espectadors que tenim.
Això que has dit són paraules majors, eh? No és un arranjament menor, diguem-ne. Eh?
No, doncs m'hi veig en cor, tinc moltes ganes i ho haurem de fer. Igual que quan vam començar el projecte del telenotícies d'ara, va costar molt, però vam fer un pas molt important amb la realitat augmentada. La gent es va fixar molt en que estàvem drets en comptes d'estar asseguts, i és veritat, és una cosa que es veu molt, però hi ha una feina al darrere de com explicar les notícies, que és un repte molt important, i un format com el del telenotícies, que és superclàssic de tota la vida, que continuï funcionant al segle XXI, que tots tenim mòbil i tots. Jo crec que és un repte bonic i és el meu repte ara mateix.
Però també s'hi ha d'adaptar, eh? Continua funcionant, però s'hi ha d'adaptar. Jo crec que també aquí hi ha una discussió una mica filosòfica, sobre la feina, però
crec que jo podria parlar molt sobre aquest tema, que hem treballat junts temps fent telenotícies.
Però jo crec que hi ha una assignatura pendent, que és que les notícies a les plataformes han de funcionar diferents, eh?
Totalment. Jo crec que és diferent, sí. I hem de fer llenguatges, hem d'utilitzar llenguatges diferents. Però, en tot cas, el que hem de fer és no perdre de vista el tipus de programa que estem fent. I els telenotícies, igual que els diaris de tota la vida o els programes de magazín de ràdio del matí, tenen una funció molt clara, que és intentar explicar el que passa al món des d'un punt de vista prou global, una mica de tot. I això va en contra de les xarxes socials. Les xarxes socials et van dirigint a només veure una cosa. Aquests algoritmes que et porten allò que ja saben que t'agrada i, per tant, estàs tot el dia rebent un tipus de missatge, un tipus de, no?, potser informació política o informació econòmica o de tafaneries, el que sigui. I, a veure, un telenotícies encara és l'hora que, en mitja hora, 3/4, t'explica la globalitat del que ha passat al món. I crec que aquest és un valor que, com a societat, et diria que és un bé públic, pràcticament. No? És com una assignatura de l'escola de primària que no hauríem de perdre.
Ah, t'he de dir que si tens ganes d'entrar en canviar una miqueta el format, en canviar les sintonies, i que això són 7 o 8 anys més de Toni Cruanyes. T'ho dic perquè...
Potser clar, no
que...
tants, eh?
No, però prefereixo que... Està molt bé, diguem-ne, que t'hi vegis amb ganes, perquè tenia el dubte de... No t'agradaria tornar a sortir al carrer? Tu no has tingut una mica d'enveja del Carles Prats, no l'has tinguda? Vull dir, tu que havies viscut a Londres, a París, és a dir, a Nova York, i està molt bé, la cara del Tenavespre, magnífic, i per molts anys, i...
Sí, sí.
Davant. Però vaig pensar, quan vaig veure el Carles allà... Mira que no sé si el Toni...
Aquí... Estàvem fent les dents llargues i li agradaria. I tant, si m'agradaria. Sí, sí, totalment. Però entenc que ara, fins i tot familiarment, és una mica complicat. A mi m'encantaria, tinc pendent tornar a marxar de corresponsal i fins i tot n'hem parlat a casa en el sentit de dir quan els nens siguin una mica més grans, potser podria ser una experiència compartida en un lloc de parla anglesa perquè també ells puguin aprofitar aquesta oportunitat. No ho descarto gens, vull dir, així com ser director de TV3 ho descarto totalment, marxar de corresponsal és una opció que està sobre la taula. Jo m'ho he passat tan bé fent de corresponsal que m'agradaria repetir, clar.
Escolta, això que diu la Wikipedia que has treballat a Nacions, jo no tenia ni idea, clar, tenia ubicat, diguem-ne, fent de corresponsal, sí que ho tenia clar. Nacions Unides, això és un error de la Wikipedia o què hi has fet a Nacions Unides? A veure, de què va?
Hi vaig treballar pràcticament un any a la ràdio de Nacions Unides, a la ràdio en castellà de Nacions Unides, a Nova York. Va ser una experiència molt bonica. Va ser l'any 2004, i que ja comença a quedar lluny, però mira, justament aquest matí he parlat amb un amic meu que vaig fer de l'època d'allà. He enviat un missatge per dir-li un parell de coses que tenim pendents, a veure si aquest estiu venen per Barcelona. I sí, va ser una experiència brutal. Jo vaig viure a Londres uns anys, treballava de freelance per TV3, però estava treballant per la ràdio de la BBC en castellà. I es va donar l'oportunitat de fer com una mena d'intercanvis, i jo m'hi vaig apuntar. La primera em van dir que no, però la segona va ser que sí, i vaig estar vivint a Nova York treballant a Nacions Unides durant 7 o 8 mesos.
Des d'un punt de vista professional, és evident que ha vingut la pandèmia, diguem-ne, i la pandèmia no havia passat mai res, no havia passat mai res que haguéssim viscut i que ens hagués tocat d'explicar, diguem-ne, semblant a la pandèmia. Pandèmia a part, ja sé que ara tenim la inflació i la crisi, però veient el que passa a Europa, el gran repte que tenim com a professió, i no sé com ho veus tu, que n'has escrit, és com expliquem què està passant amb l'extrema dreta a Europa?
És un tema importantíssim. És un tema importantíssim i en creixement, per desgràcia.
Tu vas escriure el llibre, un antídot.
Sí,
un antídot contra l'extrema dreta.
Sí. Això és fruit de la meva època de corresponsal a París, que una de les coses que aleshores em van frapar més va ser com era d'atractiva l'opció de Marine Le Pen en unes eleccions en què jo em veia en aquells mítings, amb el seu discurs, veia la capacitat que tenia d'arribar a uns problemes reals per part de la gent, i allò em va semblar molt preocupant.
Però te l'imaginaves amb 42% del vot, com aquestes eleccions, o un Parlament de Catalunya amb 11 diputats de Vox, o un Congrés que són 52,
sí, 50,
no?
Exacte, sí. Jo t'haig de dir que el fenomen extrema dreta espanyol té un afegit que té a veure amb la nostàlgia franquista i amb una història d'Espanya molt convulsa i que dona peu a que existeixi aquesta versió molt castissa, molt espanyola, a més amb els conflictes nacionals dins de Catalunya, molt ubicada en un eix concret, no?, de la ideologia tradicional del nacionalisme espanyol. Però sí que hi ha una tendència general que crec que és el més preocupant, perquè en el fons crec que és minoritari. La part franquista ara mateix és minoritari respecte a aquesta tendència general de retorn a un món que ja no existeix i que funciona a Hongria, funciona a Rússia, funciona fins i tot en alguns dels missatges de Donald Trump o en el seu moment del Brexit.
Funciona als Estats Units, que tenim un Tribunal Suprem, per exemple, qüestionant-se el dret a l'avortament, que el tenen des de l'any 73.
No, realment és un retorn a un passat malentès, perquè és una visió romàntica interessada del passat com a solució a uns problemes. Que, clar, el problema de l'extrema dreta és que diuen mentides, patranyes, s'inventen solucions, però han identificat molt bé problemes. Han fet una bona diagnosi de problemes que tenim reals, que els partits tradicionals no saben solucionar. Ells tampoc, l'extrema dreta tampoc sap com solucionar-ho.
Però sap fer vídeos a les xarxes.
Sí, li sap treure rèdit polític.
Toni, un plaer que hagis volgut compartir aquesta estona amb nosaltres. Et diria que molt d'èxit amb el llibre, però que ja crec que no el necessites, vull dir que ja va sol.
Moltes gràcies, Pol. Ja saps que jo encantat de venir aquí a fer la xerrada amb tu i amb tots
sort.
Els amics de Ràdio Estel.
I que segueixi funcionant, bromes a part, que segueixi funcionant i que arribis a la quarta edició d'aquest La Vall de la Llum del Toni Cruanyes, Premi Josep Pla 2022, guanyador del Sant Jordi, i un llibre que val molt la pena. Acabem amb Your Song?
Vinga, Elton John.
Vinga, doncs ens acomiadem amb l'Elton John. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Èxits i una abraçada forta. A tots vosaltres, fins la setmana vinent. Ens retrobem al propòsit. Que vagi bé. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're.